Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Avui estem a dijous 6 de febrer del 2025, un dia que comença amb el cel serè i amb la tònica habitual d'aquests últims dies, glaçades a la màxima. Què tal, Daniel Puigverd, com estàs?
Molt bon dia, Joan, què tal?
Com ho tenim, això?
Doncs temperatures fredes, igual que tots els dies d'aquesta setmana. Ens llevem amb 7 graus sota 0 a Vall de Núria, en tenim 2 de negatius a Ripoll, a Olot, també a Camprodon, 2 graus també sota 0 a la Vall d'en Bas. 1 grau negatiu el tenim a Das i a Vic, 0 graus a Ribes de Freser i a Sant Feliu de Pallerols, 1 grau positiu a Castellfollit de la Roca i també a Mer i a Girona, 2 graus a Besalú i a Santa Pau, 3 a Banyoles, 8 graus a Figueres i 9 a Roses.
Doncs anem a la previsió del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Se'n sumen canvis aquest dijous, encara mantindrem aquesta dinàmica de temps anticiclònic, però serà l'últim dia abans de l'arribada d'un canvi de cara divendres, coincidint amb l'arribada del cap de setmana. L'entrada d'aire fred farà inestabilitzar l'atmosfera i ens portarà més núvols, una baixada de la temperatura i precipitacions, algunes també en forma de neu. De manera puntual poden afectar altres sectors de la Catalunya central, també de les comarques de Girona, però totes elles s'acabaran dissipant a mig matí o al migdia en la majoria de casos. El lleuger vent de tramuntana i mestral que ha bufat durant les últimes hores desapareixerà dels dos extrems del país. La temperatura es mantindrà sense canvis, semblant o fins i tot pot recular un pèl en alguns casos, sobretot la màxima a l'interior. Si ho traduïm en valors, la temperatura sota zero ha tornat a guanyar terreny. De matinada, una bona part de l'interior repetint el fred que és habitual en aquestes dates. Novament, però, al migdia l'ambient serà més suau i els valors màxims tornaran a ballar entre els 11 i els 16 graus. El canvi de temps trucarà a la porta amb un matí de calma tensa, d'impàs i augment dels núvols. A la tarda arribaran les primeres precipitacions que s'estendran d'oest a est i les primeres nevades al voltant dels 1.100 metres. La temperatura començarà a baixar, les precipitacions i el descens tèrmic tindran continuïtat de cara a la primera part de dissabte amb l'entrada del vent del nord.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Titulars de la jornada continuen les reaccions després de l'anunci de dimissió de Pep Berga com a alcalde d'Olot. Els diferents grups de l'Ajuntament parlen dels pactes i fins i tot de nous candidats després de la renúncia del batlle olotí.
Esquerra vol seguir treballant per la ciutat i millorar l'acord. La CUP manté les portes obertes a parlar amb els diversos clubs i el PSC fins i tot planteja la possibilitat de presentar un candidat. Des d'Activem Olot es mostren oberts a parlar amb el nou alcaldable i des de Vox diuen que el més important és que el pacte entre Junts i Esquerra no es trenqui, ja que creuen que si no donarien possibilitat a CUP i Activem a tenir més pes al consistori.
Escoltem el portaveu d'Esquerra, és Josep Quintana.
Quan Junts per Catalunya proposi un candidat oficialment, doncs nosaltres ens hi asseurem per parlar de tot i sobretot per saber si aquestes prioritats que van marcar al principi de mandat continuen sent les seves prioritats per aquests dos anys que ens queden de feina. La nostra principal preocupació ara mateix és quan comencen les obres de la variant, quan comencen les obres del Cap de Sant Miquel, el projecte que tenim de construir noves places d'escola Bressol, esperant que surti un dia d'aquests la convocatòria del Pla de Barris per tirar endavant la regeneració del nucli antic i els més de 500 pisos que volem mobilitzar.
La pagesia insatisfeta amb la Generalitat un any després de les revoltes.
Revolta pagesa torna a preparar mobilitzacions per als pròxims dies. Asseguren que no s'ha avançat en les accions, que segueixen cobrant tard les ajudes i que la burocràcia els segueix complicant el dia a dia. També reclamen millores urgents per pal·liar la falta d'aigua.
Escoltem un dels membres del col·lectiu, és en Moisès Mont.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs lamentablement no s'han complert. I creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets i garantir un futur del sector, no?
Notícia important, l'Audiència de Girona avala els desallotjaments express sense que calgui autorització judicial.
Els magistrats de les seccions penals acorden que la policia pugui actuar abans de les 24 hores de l'ocupació. El magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Girona és Víctor Correas.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments express perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat, que vagi la policia i el tregui. No, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma correcta i amb uns criteris que tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
Castellfollit vol enderrocar el Museu de l'Embotit aquest mateix any.
És una de les apostes de la legislatura per part de l'equip de govern. Fins al 23 de febrer s'hi podran presentar les empreses que estiguin interessades en fer-se càrrec de l'obra. L'enderroc permetrà obrir un nou carrer al poble.
L'alcalde és Miquel Reverter.
L'obra més important, o que seria l'obra de la legislatura, que seria l'enderroc del Museu de l'Embotit per fer un nou carrer d'accés. Ja estem en el punt de poder licitar i perquè les empreses puguin presentar ofertes per aquest enderroc i poder, doncs, continuar amb aquest projecte.
7 i 5, bones previsions en el que va de setmana de donació de sang a Olot.
S'han fet ja 3 jornades de donació que acabarà aquest diumenge a l'estadi municipal. A banda de la donació de sang, també es fan donacions de plasma que es podran fer tant divendres com dissabte a l'escola Malagrida. Olot és una de les zones de la demarcació de Girona amb millors xifres de donacions.
Escoltem la regidora de Salut, és Imma Muñoz.
Mirava dades i estadísticament, doncs, la projecció és que unes 70.000 persones necessitin els hospitals de tot Catalunya, necessitin transfusions de sang, i per tant això equival a moltíssimes, a 260.000 donacions que malauradament a vegades costa de que hi siguin, i per tant el que hem de fer és incentivar aquestes més campanyes i més donacions i que la gent s'animi.
No deixem encara la Salut perquè incrementen les alteracions cognitives en diferents tipus de càncer. On apareixen més és en un dels més habituals, malauradament, en dones. És el càncer de mama.
Hi ha falta d'atenció quan comença el tractament i símptomes físics al final del període, especialment quan es passa per la quimioteràpia. Dimarts que ve es farà una xerrada sobre el tema a l'Hospital d'Olot.
La psicooncòloga de la Fundació Hospital Sant Jaume d'Olot és la Berta Galindo.
A grosso modo, de moment puc veure, sobretot, que el de mama és un dels que on hi ha més queixa cognitiva pels pacients, però també és cert que des de l'octubre que vam iniciar el servei hem vist tot tipus de càncers que hi ha hagut una alteració cognitiva després dels tractaments.
Més coses. Faber Llull Olot acollirà una quinzena d'estades temàtiques durant el primer semestre d'aquest 2025.
El programa inclou una estada vinculada al tèxtil, una reunió de traductors i una residència sobre com la cultura pot lluitar contra el canvi climàtic.
Escoltem la Mercè Estela, és responsable del programa de residències de l'Institut Ramon Llull.
D'una banda, aquest angle internacional que tenen totes les nostres residències, amb la internacionalització entesa com aquest punt de trobada entre creadors del teixit cultural català i els internacionals. Per tant, això és, diguéssim, és un dels fils conductors de les nostres residències.
La Fira del Fejol tira endavant, tot i la mala collita d'enguany. La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta a la qual se'n fan farinetes.
Tot i això, a Batet de la Serra ja ho tenen tot a punt per celebrar la 18a edició de la Fira del Fejol.
No hi faltarà, evidentment, la Carme de Batet.
Uf, pitjor encara. Pitjor perquè no plou l'estiu i llavors, a part de que no plou l'estiu, aquest any els cabirols han trobat el gra de fejol i els hi ha agradat. I quan ha set el moment, doncs també l'han pasturat, com si fossin un ramat de xai.
Si és que no són tontos els cabirols. Guillem Roma farà un dels últims concerts de la seva gira a Olot.
Actuarà aquest divendres a la Sala Turín amb tota la banda al complet i amb alguna sorpresa i col·laboració especial. L'artista osonenc explica que cada vegada que visita la ciutat se sent com a casa per al gran nombre de persones que segueixen la seva música.
Aquest món de les xarxes socials ens fa anar cap un camí de molta superfície, de molta cosa poc real, diguéssim, i això xoca frontalment amb el que jo sento que és la vida, allò com més de veritat, no? Que és aquesta part del real, no? Llavors en el disc hi ha el xoc d'aquestes dues realitats, perquè al final són realitats amb les que jo convisc i que tots convivim.
Guillem Roma sempre amb un somriure, fins i tot en les seves cançons. Sant Pau de Segúries recupera les cantades de caramelles amb l'arribada del bon temps. L'any passat ja van començar a recuperar-les després de temps de silenci i ara, doncs, es preparen perquè es puguin sentir a diversos punts del poble. Ja han començat els assajos amb la voluntat que més gent encara s'animi i s'assumi a l'experiència. Escoltem en Joan Canales, impulsor de la recuperació de les caramelles.
Les caramelles ve ser aquell cant de goig quan arriba el bon temps i arriba la primavera. Fins i tot l'arrencada de la cançó que fem nosaltres diu que si el dia de Pasqua no poguéssim sortir a cantar caramelles, la Pasqua no seria florida. Vull dir, és un despertar a la vida, un despertar al bon temps, no ho sé, un tornar a eixir de nou una mica tot.
Anem als esports. Les Preses rep el Sant Privat amb l'objectiu d'escalar posicions a la classificació.
L'objectiu d'aquesta segona volta és seguir amb el bon joc actual de l'equip, però sumar més punts. A més, l'equip té la signatura pendent de guanyar fora de casa per primera vegada aquesta temporada.
Escoltem precisament en Gerard Joventeny, que és l'entrenador del conjunt.
Intentar sumar més punts que la primera volta. Creiem que ara mateix doncs, estem en un moment que estem bé en joc, tot i així no estem tinguent la sort segurament que l'any passat vam tenir, i per tant ara mateix et diré que l'objectiu és seguir jugant igual i sumar més punts que la primera volta.
I en tenis taula, nou derbi històric per al tenis taula gironí.
El club tenis taula Olot, que visita l'escala amb Pinyo, Pons i Provost. Els empordanesos van molt necessitats de punts, però l'Olot vol consolidar la part mitja alta de la taula abans d'afrontar la Copa del Rei a finals de febrer.
Hi ha Iker pràcticament segurs, i llavors el tercer jugador és molt probable que juguin amb un jugador suec que encara no ha debutat aquesta temporada, que el van fitxar l'any passat a mitja temporada per intentar, doncs, per puntuar i per assegurar la categoria.
És en Xavier Selles, vicepresident del Club Tenis Taula Olot.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Cop i Olot, la més gran superfície del món de l'oficina i l'escola de les nostres comarques. Autoservei de còpies i impressions en color i blanc i negre. Enquadernacions, plastificacions i confecció de segells de goma. Estem a la carretera de Riudaura 14, al 972 26 86 65 i a copiolot.com. Obert de 9 a 2 i de 5 a 8. Dissabtes de 10 a 2. Cop i Olot, més de 30 anys de servei tècnic a tot Catalunya.
Atenció a totes les unitats, tenim un alien dins del nou Citroën C4.
No vol sortir?
No, li encanten els nous seients Advance Comfort.
No perdin el temps, no sortirà.
Nou Citroën C4, potser el més còmode de l'univers. Híbrid, gasolina o elèctric des de 22.150 euros i amb fins a 8 anys de garantia Citroën. Wicker a Citroën.es.
Vine a Quadi Sant Andreu, a Girona, Blanes, Olot i a la nostra xarxa d'agents. QuadiSantAndreu.es.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Vibra amb la 13a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 60 artistes de 14 països. Del 20 al 24 de febrer, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
El trànsit.
És el moment del trànsit, ara mateix connexió amb la policia municipal d'Olot. Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia, bon matí. Els carrers tallats d'avui són carrer Bellaire, carrer Bisbe Serra, carrer Sant Pere Màrtir, i no hi ha cap reserva d'estacionament el dia d'avui. Que tinguin un bon dia des de la policia local d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
A Entrem en matèria. Els diferents grups a l'Ajuntament d'Olot parlen dels pactes i fins i tot de nous candidats a l'alcaldia després de la renúncia de Pep Berga com a alcalde d'Olot.
Esquerra vol seguir treballant per la ciutat i millorar l'acord. La CUP manté les portes obertes a parlar amb els diversos grups i el PSC fins i tot planteja la possibilitat de presentar un candidat. Des d'Activem Olot es mostren oberts a parlar amb el nou alcaldable i des de Vox diuen que el més important és que el pacte entre Junts i Esquerra no es trenqui, ja que creuen que si no donarien possibilitats a CUP i Activem a tenir més pes al consistori.
Informa Gerard Puigdemont.
Pep Berga assegurava aquest dimarts que la decisió de plegar no afectarà el pacte de govern amb Esquerra Republicana. Aquest dimecres Esquerra assegurava que ara com ara el pacte està aportant més coses positives que negatives per la ciutat i que els tres regidors que són estan amb ganes de seguir treballant per millorar Olot. El portaveu del grup, Josep Quintana, diu que ara toca seure's amb el nou candidat alcalde que proposi Junts i valorar si els acords presos fa gairebé 2 anys són vigents i si hi ha possibilitat fins i tot de millorar aquest acord.
Quan Junts per Catalunya proposi un candidat oficialment, doncs nosaltres ens hi asseurem per parlar de tot i sobretot per saber si aquestes prioritats que van marcar al principi de mandat continuen sent les seves prioritats per aquests 2 anys que ens queden de feina. La nostra principal preocupació ara mateix és quan comencen les obres de la variant, quan comencen les obres del Cap de Sant Miquel, el projecte que tenim de construir noves places d'escola Bressol, esperant que surti, un dia d'aquests la convocatòria del Pla de Barris per tirar endavant la regeneració del nucli antic i els més de 500 pisos que volem mobilitzar.
Des de la CUP diuen que Pep Berga ha dimitit sense deixar clar el pla de govern d'aquest mandat. Li demanen al nou alcalde que treballi per la majoria social de la ciutat, que sigui transparent i que treballi amb aspectes com la mobilitat. El portaveu Jordi Gasulla diu que seguiran fent oposició, però mantenen la mà estesa per establir acords, tot i que no veuen que Esquerra vulgui canviar el seu posicionament.
Abans de les eleccions, fins i tot quan es va fer públic el pacte de govern de Junts i Esquerra i després, no hem parat de parlar amb ningú. Hem fet reunions amb tots els regidors, hem fet moltes propostes i insisteixo que no hem vist una resposta per part, en aquest cas d'Esquerra Republicana que em demanàveu, per fer polítiques en una línia diferent del que feia el govern de Junts en solitari. Per tant, a dia d'avui sembla que Esquerra ha decidit una altra opció, que és governar amb Junts i fer un govern de continuïtat. Veurem si això canvia. Nosaltres no tanquem la porta perquè ens hem presentat per ser útils a la gent i per tant insistirem tant com calgui.
Des del grup del PSC respecten els motius personals que han dut Pep Berga a deixar l'alcaldia, tot i que recorden que el compromís que va adquirir era per 4 anys i no 2. Pel que fa al futur de l'Ajuntament i el seu posicionament, la portaveu Marina Alegre diu que tot està a l'aire i no descarten fins i tot presentar un candidat a l'alcaldia.
Ens hem de reunir i farem un comunicat oficial en forma de roda de premsa segurament. Clar, el ple del 20 hi ha la renúncia i hi haurà una nova proposta per part de l'equip de govern per l'alcaldia. Hem de pensar què fem nosaltres, si la donem suport o no, si presentem nosaltres un candidat, tot està una mica en l'aire.
Per Activem Olot, la renúncia de Pep Berga ha estat una sorpresa. El portaveu Jordi Rubio diu que és necessari canviar la manera de governar i d'entendre la ciutat i fins i tot va més enllà. Diu que si el candidat que proposa Junts és Agustí Arbós, s'hi seuran per parlar, donat que sempre l'han vist amb voluntat de parlar, però adverteix que haurà de plantejar canvis.
Bueno, nosaltres creiem que tots els projectes que s'han dut a terme no s'han aconseguit, per tant ens reafirmem amb la voluntat de que ha d'haver-hi un canvi en aquest ajuntament, ha d'haver-hi un canvi de líder, ha d'haver-hi un canvi de maneres de fer, ha d'haver-hi un projecte de ciutat. Si el canvi que ens ha dit ha de sortir a través de l'Agustí Arbós, nosaltres estarem al costat. Sempre i quan per parlar de tots aquests temes. Si no ha d'haver-hi canvi per la ciutat, evidentment que nosaltres no podrem estar al costat.
I des del grup municipal de Vox no descarten grans alteracions a l'Ajuntament després de la marxa de Pep Berga, sempre que el pacte de govern no es trenqui. El portaveu Daniel Plana defineix Pep Berga com un alcalde imparcial als plens.
Si Esquerra Republicana manté els seus pactes, doncs la cosa seguirà igual. L'important és, creiem, que no es perdi aquest pacte, perquè, del contrari, si Esquerra Republicana abandonés el govern, l'equip, si perdés la majoria absoluta, podria caure en mans dels equips dels grups radicals, com són la CUP i com són els comunistes, sota el maquillatge d'Activem Olot. Això ja ens preocuparia més. Olot perdrà un bon alcalde, això sí que ho creiem, a pesar de que Junts estan a les antípodes de Vox.
Comencen des d'ara unes setmanes d'impàs al consistori aglutí a l'espera que Junts prengui una decisió definitiva i el nou alcalde prengui possessió.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
7 i 20. La pagesia, insatisfeta amb la Generalitat, un any després de les revoltes.
Revolta Pagesa torna a preparar mobilitzacions per als pròxims dies. Asseguren que no s'ha avançat en les accions, que segueixen cobrant tard les ajudes i que la burocràcia els segueix complicant el dia a dia. També reclamen millores urgents per pal·liar la falta d'aigua.
Es compleix un any de l'inici de les protestes del moviment Revolta Pagesa. Durant setmanes els pagesos van tallar carreteres i van portar els tractors a les principals capitals catalanes per reclamar a la Generalitat mesures urgents per ajudar el sector. Un any després, però, els pagesos asseguren que no s'ha avançat en les accions. En parla Moisès Mont, pagès i membre de Revolta Pagesa.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs lamentablement no s'han complert i creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets i garantir un futur del sector, no?
Reconeixen que sí s'ha fet el canvi de nom del departament, però creuen que això per ara només està servint per fer una reducció pressupostària. La principal queixa del sector és la lentitud amb la qual treballa l'administració i l'excés de burocràcia.
Nosaltres el que demanem és agilitat de l'administració a l'hora de resoldre els conflictes. Tots són llargues, ja ho mirarem, ja ho farem, tots sabem que la burocràcia és molt lenta, però nosaltres també ens trobem que en el nostre cas molta de la burocràcia que tenim també és molt lenta i tot ens afecta a tots. I per tant doncs, creiem que la Generalitat el que ha de fer és posar-se les piles per molt que hi hagi hagut un canvi de govern.
També reclamen mesures urgents per pal·liar la falta d'aigua i diuen que fan falta dessalinitzadores. Sobretot però demanen cobrar les ajudes al moment i no haver d'esperar mesos i mesos i haver d'avançar els diners constantment. Diuen que es passen el dia pagant i fent inversions per complir normatives.
Malauradament s'ha avançat en molt poca cosa. Sí que hi ha projectes de facilitació de tràmits, sobretot pel tema de danys de fauna, però seguim, per exemple, amb el pagament dels ajuts, seguim cobrant molt, molt tard, inclús ara, a 2025, encara hem d'acabar de cobrar ajudes de l'ADUN, o sigui, ajudes bàsiques, pagaments bàsics de l'any 24. No es van complir gran part dels calendaris de pagament que ens va dir la Generalitat quan estàvem en mobilització, que se'ns va donar uns calendaris de pagaments, no s'han complert.
I en el cas concret de la Garrotxa, el sector reivindica la seva tasca també de conservació de l'entorn.
Ens en recordem de que si, encara que no tinguéssim bestiar, però si no hi hagués pagesos, la Garrotxa poder no seria tan turística com és perquè ningú faria el manteniment que li tocaria. O sigui, realment, qui manté l'espai, qui manté l'entorn natural, no és el departament, és el sector primari. Ja sigui llaurant els camps o ja sigui tinguem pastures. Però això ho hem de tenir tots clar.
S'espera que en els pròxims dies Revolta Pagesa es mobilitzi novament arreu del territori amb accions que es duran a terme a les diferents demarcacions. Per ara hi ha prevista una concentració a Girona el dilluns, dia 10 de febrer.
Doncs n'estarem molt pendents d'aquestes concentracions. A l'Audiència de Girona, atenció a aquesta notícia, avala els desallotjaments express sense que calgui autorització judicial. Els magistrats de les seccions penals acorden que la policia pugui actuar abans de les 24 hores de l'ocupació. Més detalls, Aniol.
Doncs sí, segons un acord de les seccions penals, els magistrats subratllen que en la mesura del possible abans no passin 24 hores de l'ocupació, els cossos policials poden i han de desallotjar els ocupants sense el consentiment del jutjat. El magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Girona és Víctor Correa.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments exprés, perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat, que vagi la policia i el tregui. No, no, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma correcta i amb uns criteris que tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
L'acord també recull que els agents han d'identificar els ocupes, aixecar acta dels danys que es puguin haver comès a la propietat i adjuntar-ho tot en un acte que s'ha d'enviar al jutjat. A més, precisen que el propietari no té l'obligació de mantenir d'alta els subministraments de les finques ocupades.
Estem parlant de supòsits en els quals una persona entra sense autorització en un immoble d'una tercera persona, només estem dient que aquesta persona no té obligació de pagar els subministraments. Serveixi de paral·lelisme i em sembla que és molt gràfic. Si a mi em roben el cotxe, crec que no és lícit pensar o no és lògic pensar que jo he d'anar repostant la benzina de la persona que té el meu vehicle fins que la policia o el jutjat em deixés retornar el vehicle. És a dir, és una cosa que a tothom li semblaria estrany. Doncs...
L'audiència que resol els recursos de les resolucions dictades en primera instància té en compte que no tots els procediments es podran tramitar d'aquesta manera, però Correas sosté que és una via perquè els judicis se celebrin més de pressa.
I ara marxem cap a Castellfollit perquè l'Ajuntament vol enderrocar el Museu de l'Embotit aquest any. És una de les apostes de la legislatura per part de l'equip de govern. Fins al 23 de febrer s'hi podran presentar les empreses interessades en fer-se càrrec de l'obra. L'enderroc permetrà obrir un nou carrer al poble. Ens ho explica en Roger Isern.
Que el Museu de l'Embotit de Castellfollit de la Roca ja és història és un fet que des de fa un temps s'han encarregat de recordar des de l'Ajuntament del municipi. A dia d'avui la prioritat és enderrocar l'edifici i tot apunta que aquest 2025 pot ser l'any. Ja ha obert el període perquè les empreses que vulguin es presentin per fer-se càrrec de l'obra i tenen temps fins al proper 23 de febrer. La previsió és que en els següents mesos es pugui fer l'enderroc de l'edifici. El principal objectiu és obrir un nou carrer d'accés. En declaracions als micròfons de Ràdio Lot i Lot Televisió, l'alcalde del municipi, Miquel Reverter, reconeix que és la inversió prioritària d'aquesta legislatura.
L'obra més important, o que seria l'obra de la legislatura, que seria l'enderroc del Museu de l'Embotit per fer un nou carrer d'accés. Ja estem en el punt de poder licitar i perquè les empreses puguin presentar ofertes per aquest enderroc i poder doncs, continuar amb aquest projecte.
El pressupost de Castellfollit de la Roca dedica gran part a les inversions que des de l'equip de govern consideren importants pel municipi. Una sèrie d'actuacions que, per exemple, s'uniran a la ja en marxa del manteniment de la cinglera.
Tenim un pressupost amb 600.000 euros d'inversió, dels quals 100.000 són amb recursos propis. Hi ha 340.000 euros que s'han de destinar a la millora de xarxa d'aigües que s'han de fer d'ara fins a la tardor.
L'Ajuntament de Castellfollit ja ha començat a treballar la redacció del projecte d'urbanització quan el Museu de l'Embotit s'enderroqui. Es contempla que el carrer faci 11 metres d'amplada i que incorpori unes 30 places d'aparcament, que en cas de necessitat podrien servir per fer una via de doble carril d'entrada i sortida al barri vell.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. Les Preses rep el Sant Privat amb l'objectiu d'escalar posicions a la classificació.
L'objectiu d'aquesta segona volta és seguir amb el bon joc actual de l'equip però sumar més punts. A més, tenen la signatura pendent de guanyar fora de casa per primera vegada aquesta temporada.
Guillem Guardiola.
4 punts de diferència i a poques posicions de la zona de play-off. Aquests són els principals atractius d'un partit que ja crida l'atenció pel seu propi nom. Es tracta de l'enfrontament que jugarà aquest cap de setmana entre el Club Futbol Les Preses i el Futbol Club Sant Privat d'en Bas, un dels derbis més importants de la Garrotxa. A l'anada el partit va acabar amb empat a un gol i la tornada tot fa preveure que serà un partit obert i amb gols, ja que són alguns dels equips més golejadors de la categoria. Les Preses, per la seva banda, no ha començat la segona volta de la millor forma amb una derrota i un empat. Tot i això, l'entrenador del conjunt local, Gerard Joventeny, explica que el joc de l'equip és bo, però que falten millors resultats.
Intentar sumar més punts que la primera volta. Creiem que ara mateix doncs, estem en un moment que estem bé en joc, tot i així no estem tinguent la sort segurament que l'any passat vam tenir i per tant ara mateix et diré que l'objectiu és seguir jugant igual i sumar més punts que la primera volta.
El Sant Privat d'en Bas ve d'una derrota, però és un equip que no deixa escapar punts, ja que juntament amb el líder, la Mer, només han perdut 3 partits. Això sí, és l'equip de la categoria que més vegades ha empatat, un total de 6. La rivalitat entre els dos equips es coneix per tota la comarca. Un dels trets característics de les Preses és que disposa d'un filial que el pot ajudar sempre que sigui necessari i que, segons Joventeny, també tindrà un paper important en aquesta segona volta.
La veritat és que ara estem un moment doncs, que tenim bastants jugadors de la primer equip, que això vulguis o no doncs, és una sort, però en els moments que la primera volta hi ha jugadors que per tema lesions ens han faltat, doncs hem estirat d'ells, i aquesta segona volta segur que també seran importants.
Ara mateix el Sant Privat és sisè classificat amb 30 punts, a només 4 del segon, que és el Sarrià de Ter, que tindria plaça de playoff assegurada. Les Preses és vuitè amb 26 punts i amb l'objectiu d'encadenar més victòries per escalar posicions. El derbi tindrà lloc aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal de les Preses.
Són 8:15.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Aquest matí heu de saber que els diferents grups a l'Ajuntament d'Olot parlen dels pactes i fins i tot de nous candidats després de la renúncia de Pep Berga com a alcalde d'Olot.
Esquerra vol seguir treballant per la ciutat i millorar l'acord. La CUP manté les portes obertes a parlar amb els diversos grups i el PSC fins i tot planteja la possibilitat de presentar un candidat.
Escoltem el portaveu de la CUP, Jordi Gasullà.
Abans de les eleccions, fins i tot quan es va fer públic el pacte de govern de Junts i Esquerra i després, no hem parat de parlar amb ningú. No hem parat de parlar amb ningú, hem fet reunions amb tots els regidors, hem fet moltes propostes i insisteixo que no hem vist una resposta per part, en aquest cas d'Esquerra Republicana que em demanàveu, per fer polítiques en una línia diferent del que feia el govern de Junts en solitari. Per tant, a dia d'avui sembla que Esquerra ha decidit una altra opció, que és governar amb Junts i fer un govern de continuïtat. Veurem si això canvia. Nosaltres no tanquem la porta perquè ens hem presentat per ser útils a la gent i per tant insistirem tant com calgui.
La pagesia insatisfeta amb la Generalitat un any després de les revoltes.
Revolta Pagesa torna a preparar mobilitzacions per als pròxims dies. Asseguren que no s'ha avançat en les accions, que segueixen cobrant tard les ajudes i que la burocràcia els segueix complicant el dia a dia. També reclamen millores urgents per pal·liar la falta d'aigua.
A Moisès Mon és pagès i membre de Revolta Pagesa.
Lamentablement, un any després d'haver presentat totes les peticions a la Generalitat, doncs lamentablement no s'han complert. I creiem doncs, que és el moment de tornar a reivindicar els nostres drets i garantir un futur del sector, no?
L'Audiència de Girona avala els desallotjaments express sense que calgui autorització judicial.
Els magistrats de les seccions penals acorden que la policia pugui actuar abans de les 24 hores de l'ocupació.
El magistrat de la secció quarta de l'Audiència de Girona és Víctor Correas.
Nosaltres no estem avalant desallotjaments express perquè el que estem avalant nosaltres és que no es permeti l'allotjament. És a dir, nosaltres el que estem dient és, escolti, vostè pot impedir que la gent entri i s'instal·li. Això és el que estem dient. Nosaltres no estem dient qui ja estigui instal·lat, que vagi la policia i el tregui. No, no, si està instal·lat és feina judicial i ens comprometem a fer-la de pressa i de forma, amb uns criteri, de forma correcta i amb uns criteris que tothom consideri previsibles per saber de què estem parlant.
Avui també és notícia a la salut. Incrementen les alteracions cognitives en diferents tipus de càncer, especialment en els de mama. Hi ha falta d'atenció quan comença el tractament i símptomes físics al final de tot el procés, especialment quan es passa per la quimioteràpia.
Dimarts que ve es farà una xerrada sobre el tema a l'Hospital d'Olot.
Escoltem la Berta Galindo, és psicooncòloga de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, precisament donant més explicacions sobre aquesta qüestió.
A grosso modo, de moment puc veure, sobretot, que el de mama és un dels que on hi ha més queixa cognitiva pels pacients, però també és cert que des de l'octubre que vam iniciar el servei hem vist tot tipus de càncers que hi ha hagut una alteració cognitiva després dels tractaments.
Castellfollit vol enderrocar el Museu de l'Embotit aquest any. És una de les propostes de la legislatura per part de l'equip de govern.
Fins al 23 de febrer s'hi podran presentar les empreses que estiguin interessades en fer-se càrrec de l'obra. L'enderroc permetrà obrir un nou carrer al poble.
L'alcalde és Miquel Reverter.
L'obra més important, o que seria l'obra de la legislatura, que seria l'enderroc del Museu de l'Embotit per fer un nou carrer d'accés. Ja estem en el punt de poder licitar i perquè les empreses puguin presentar ofertes perquè eren de Roc i poder doncs, continuar amb aquest projecte.
I més coses, Faber Llullolot acollirà una quinzena d'estades temàtiques durant el primer semestre d'aquest 2025.
El programa inclou una estada vinculada al tèxtil, una reunió de traductors i una residència sobre com la cultura pot lluitar contra el canvi climàtic.
La Fira del Fajol tira endavant, tot i la mala collita d'enguany.
La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta de la qual se'n fa farinetes. Tot i això, a Batet de la Serra ja tenen tot a punt per celebrar la 18a edició de la Fira del Fajol.
Avui també tindrem temps per parlar de música perquè Guillem Roma farà un dels últims concerts de la seva gira a Olot.
Actuarà aquest divendres a la Sala Turín amb tota la banda al complet i amb alguna sorpresa i col·laboració especial. L'artista usonenc explica que cada vegada que visita la ciutat se sent com a casa per el gran nombre de persones que segueixen la seva música.
I també anirem a Sant Pau de Segúries perquè recupera les cantades de Caramelles amb l'arribada del bon temps. Ja han començat els assajos amb la voluntat que més gent encara s'animi i s'assumi aquesta experiència. En matèria esportiva, avui és notícia el futbol territorial. Les Preses rep el Sant Privat amb l'objectiu d'escalar posicions a la classificació.
L'objectiu d'aquesta segona volta és seguir amb el bon joc actual de l'equip, però sumar més punts. A més, també tenen l'assignatura pendent de guanyar fora de casa per primera vegada aquesta temporada.
Escoltem precisament el tècnic explicant doncs, més detalls sobre aquest enfrontament.
La veritat és que ara estem en un moment doncs, que tenim bastants jugadors de la primer equip, que això, vulguis o no, doncs, és una sort, però en els moments que la primera volta hi ha jugadors que per tema lesions ens han faltat, doncs hem estirat d'ells i aquesta segona volta segur que també seran importants.
Nou derbi històric per al tenis taula gironí.
El club tenis taula Olot visita l'Escala amb Pinyó, Pons i Provost. Els empordanesos van molt necessitats de punts, però l'Olot vol consolidar la part mitja-alta de la taula abans d'afrontar la Copa del Rei a finals de febrer.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La Generalitat compra 743 pisos a un gran tenidor per destinar-los a lloguer social.
Amb aquesta operació de 72 milions d'euros, aquests immobles on viuen la meitat de les famílies procedents d'execucions hipotecàries passen al parc públic d'habitatge.
La consellera d'Habitatge, Sílvia Pànica.
Ara el que desapareix són aquests 6 milions d'euros que us deia que pagàvem al propietari per assegurar-li la renda. I el que rebrem, com fins ara fèiem, és aquest lloguer proporcional als ingressos de les famílies. Per tant, és lloguer assequible. És veritat que el perfil de les famílies, com us dic, són famílies que venen d'execucions hipotecàries i, per tant, el que es calcula és que el lloguer sigui proporcional als ingressos que tinguin.
El germà d'Hermoso detalla pressions per salvar Rubiales.
La defensa de Luis Rubiales ha renunciat al testimoni de les filles de l'expresident que ells mateixos havien proposat per declarar durant el judici.
Uns narcos haurien pagat 200.000 euros per l'assassinat d'un estibador en un bar de Montgat.
Estirant el fil d'una altra investigació, la Guàrdia Civil ha conclòs que uns sicaris van assassinar l'estibador del port de Barcelona en una revenja.
Europa vol encarir l'entrada de productes barats xinesos com els de Shein i Temu.
Europa es planteja aplicar aranzels als productes comprats per internet fora de la Unió Europea amb un valor per sota de 150 euros com els de Shein i Temu.
Milei imita Trump i ara es retirarà l'Argentina de l'Organització Mundial de la Salut. Diu que la quarantena per la Covid va ser cavernícola.
El president argentí ha equiparat la gestió de la pandèmia amb un crim contra la humanitat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
El trànsit.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Policia Municipal, endavant, bon dia.
Bon dia, pel matí. Els carrers tallats d'avui són carrer Belaire, carrer Bisbe Serra, carrer Sant Pere Màrtir i no hi ha cap reserva d'estacionament el dia d'avui. Que tinguin un bon dia des de la policia local d'Olot.
A l'Espai Gironès sortegem targeta regal de 150 euros cada setmana. Participa amb els teus tiquets al punt d'informació i guanya targeta regal de 150 euros per tornar a comprar a l'Espai.
Fins al 8 de març, pluja de targetes a l'Espai Gironès.
Més info a espaigironès.com.
Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
I ara anem a les temperatures. Com comença el dia, Aniol?
Doncs avui ens llevem amb temperatures baixes. Tenim ara mateix 7 graus sota 0 a Vall de Núria. En tenim 3 de negatius a Molló, 2 graus sota 0 a Camprodon, a Ripoll, a Olot també, a la Vall d'en Bas, un grau negatiu a Das, i també a Vic. 0 a Ribes de Freser i a Sant Feliu de Pallerols, un grau positiu a Castellfollit de la Roca i a Mer. També a Girona, 2 graus a Besalú i a Santa Pau, 3 a Banyoles, 6 graus a Figueres i 9 a Roses.
Doncs anem a la previsió meteorològica amb en Dani Ramírez i en Peixos Isma. Dani, quan vulguis.
Avui també el fred és rigorós en punts de l'interior. Avui ha baixat més, fins a 5 sota 0 a la Vall d'en Bas o també Sant Pau de Segúries. Tercer dia d'aquesta setmana que ens aproximem als 9 sota 0 a Das, a l'aeròdrom. També destaquem valors de 2,5 sota 0 a Olot i a Vic, i valors també propers a 0 graus amb punts costaners, com va passar ahir, amb alguna glaçada ben a prop de mar. En definitiva, ambient d'hivern. Després de dia notem una lleugera primavera. En aquesta època de l'any ja el sol va més alt, va més alçat, i es nota que dona més energia. Màximes, com ahir, de 15 a 18 graus. De moment sembla que no passaríem dels 20, però 17, 18 a molts sectors prelitorals, el Gironès, el Pla de l'Estany i també cap a la Baixa Garrotxa. Això pel que fa, doncs, aquest dijous. I demà tot igual. Sol, alguna boira al matí, fred, de dia suavitat, les matinades amb glaçades a l'interior, prelitoral, glaçades intenses al Pirineu, però de dia aquesta lleugera bonança. Arribaran núvols prims i un canvi de temps podria arribar ja de cara a la tarda. Per tant, sí que a la tarda s'anirà ennuvolant a les comarques interiors, i entre el vespre i la nit aquest divendres ja pot començar a ploure o a nevar cap als 1.200 metres. El canvi de temps amb un front d'aire fred arribaria la nit de divendres a dissabte, matinada, matí de dissabte, quan tindrem algunes pluges, algunes nevades, no descartem alguna tempesta cap a l'Alt Empordà, i la neu aniria baixant de 1.200 cap als 800 metres. No descartem al nord d'Osona i la Garrotxa que puntualment nevi a 700 metres, difícilment més avall. En general, aquests 800 o 1.000 metres de neu, una nevada, una pluja que pot deixar de 5 a 20 litres per metre quadrat i, per tant, potser més de 10 centímetres de neu.
A Peixos Isma volen que continuïs bé aquest nou any amb aquesta super mariscada. Un quilo de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de navalles, mig quilo d'escopinyes i una safata de zamborinyes amb 6 unitats. Tot per només 25 euros. Encarrega-la ara i emporta-te-la el divendres 7 o dissabte 8 de febrer. Passa per la botiga del carrer Pere Lloses, número 7, o truca al telèfon 972 03 91 52.
Parlem ara de salut a l'antena dels 5 minuts més, quan falten 3 minuts justament per 3 quarts de 8. Bones previsions en el que va de setmana de donació de sang a Olot.
S'han fet ja 3 jornades de donació que acabarà aquest diumenge a l'estadi municipal. A banda de la donació de sang, també es fan donacions de plasma, que es podran fer tant divendres com dissabte a l'escola Malagrida. Olot és una de les zones de la demarcació de Girona amb millors xifres de donacions.
S'ha arribat a l'equador de la setmana de donació de sang en diferents punts d'Olot, i amb la notícia positiva que s'hi arriba amb bones previsions. En números, últimament es ronda entre les 400 i 500 donacions durant les campanyes especials, xifres que s'espera que repeteixin. Tothom major d'edat, amb un bon estat de salut i que pesi més de 50 quilos, pot donar sang, un fet necessari per a persones que ho necessitin en el seu moment. La responsable comarcal de l'Associació de Donants de Sang, Montse Soler, remarca que en el que es porta de setmana hi ha bones previsions de donacions.
Estem contents, les previsions s'han complert,
tot i que sempre ens agradaria superar aquestes previsions. Estem contents perquè estem superant amb escreix les primeres vegades, ens agradaria que aquestes primeres vegades es mantinguessin i que repetissin, que haguessin passat una bona experiència, i en principi esperem que la setmana acabi amb la mateixa o amb la mateixa dinàmica.
Durant aquest dimecres, l'autocar de la donació de sang va estar aparcat davant l'Ajuntament d'Olot. La regidora de Salut, Imma Muñoz, repassa les xifres que demostren que donar sang és vital per a moltes persones arreu del territori català.
Mirava dades i estadísticament, doncs, la projecció és que unes 70.000 persones necessitin els hospitals de tot Catalunya, necessitin transfusions de sang, i per tant això equival a moltíssimes, a 260.000 donacions, que malauradament a vegades costa de que hi siguin, i per tant el que hem de fer és incentivar aquestes campanyes i més donacions i que la gent s'animi.
La setmana de donació de sang continua a Olot fins diumenge. Aquesta tarda vespre hi haurà dos punts de donació, com són l'Institut Escola Greda fins a les 8 del vespre i el Casal de Sant Roc fins a les 9 de la nit. Divendres de 5 de la tarda a 9 de la nit i dissabte de 10 a 2 del migdia es podrà donar tant sang com també plasma a l'Escola Malagrida. I com a punt final, diumenge de 10 del matí a 2 del migdia hi haurà el bus a l'exterior de l'estadi municipal.
I ja que parlem de salut, incrementen les alteracions cognitives en diferents tipus de càncer, especialment en els casos de càncer de mama. Hi ha falta d'atenció quan comença el tractament i símptomes físics al final del procés, especialment quan es passa per la quimioteràpia. Dimarts que ve es farà una conferència justament a l'Hospital d'Olot sobre totes aquestes qüestions. Natàlia Moreno.
Que cada cas de càncer i cada persona és diferent ja està demostrat clínicament que així és. Ja sigui per com encaixa la notícia a la persona afectada, al seu entorn, com afecta psicològicament i físicament, o els diferents processos que es passen durant el tractament, entre altres factors. Precisament per analitzar com afecta cognitivament el càncer en una persona, des de l'octubre la Fundació Oncolliga ha impulsat un programa per trobar resposta a algunes preguntes. La psicooncòloga de la Fundació, Berta Galindo, ha donat detalls en quin tipus de càncers hi ha més afectacions cognitives que en altres. Ho ha explicat en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
A grosso modo, de moment puc veure sobretot que el de mama és un dels que on hi ha més queixa cognitiva pels pacients, però també és cert que des de l'octubre que vam iniciar el servei hem vist tot tipus de càncers que hi ha hagut una alteració cognitiva després dels tractaments.
Galindo també ha explicat quins són els símptomes més freqüents pel que fa a les alteracions cognitives en persones que pateixen malalties oncològiques. Fa èmfasi en la falta d'atenció, fet recurrent que la psicooncòloga de la Fundació Oncolliga destaca.
Sobretot és falta d'atenció, que des del minut 1 del diagnòstic comença a passar per l'impacte emocional, i després es veu més en el final dels tractaments, quan ja hi ha una toxicitat de la quimio i també un llarg temps sense unes rutines, una activitat laboral.
Precisament dimarts vinent es farà una xerrada a l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa sobre la malaltia oncològica i les alteracions cognitives. Durant la xerrada s'explicarà el nou servei de rehabilitació cognitiva de la Fundació, i tot seguit hi haurà la presentació de la Fundació a càrrec de la presidenta Paqui Badosa i el fisioterapeuta Ramon Font. La sessió és oberta a tothom a partir de les 6 de la tarda.
I ara parlem de ciència i de coneixement. Perquè la Fabra Llull d'Olot acollirà una quinzena d'estades temàtiques durant el primer semestre d'aquest 2025.
El programa inclou una estada vinculada al tèxtil, una reunió de traductors i una residència sobre com la cultura pot lluitar contra el canvi climàtic.
Els creadors emergents i la implicació de la ciutadania són les dues grans prioritats de la residència Fabra Llull d'Olot. La primera estada temàtica d'aquest 2025 que anirà dedicada a la música. Del 10 al 14 de febrer vindran a Olot 8 músics de les Joventuts Musicals de Catalunya. El talent emergent continuarà agafant presència amb els joves cineastes que participen en la residència de guions de l'Acadèmia del Cinema Català, que vindran el mes de febrer. Al març s'ha previst una estada per analitzar el retrocés en l'ús de llengües minoritzades i també una residència de cinemes per a joves talents. La residència acollirà a l'abril una estada per reflexionar com la cultura pot ser més sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Mercè Estela, responsable del programa de residències de l'Institut Ramon Llull, destaca la internacionalització d'aquestes estades.
D'una banda, aquest angle internacional que tenen totes les nostres residències, amb la internacionalització entesa com aquest punt de trobada entre creadors del teixit cultural català i els internacionals. Per tant, això és, si més, un dels fils conductors de les nostres residències.
Al maig tornaran a venir experts en robòtica educativa d'arreu del món i al juny arribaran a Olot joves escriptors d'assaig polonesos i catalans en una crida liderada pel PEN Català. L'activitat es reprendrà a la tardor amb una estada amb associacions de catalanística. El president de l'Institut Ramon Llull, Pere Almeda, ha remarcat que l'objectiu també és incidir en el territori.
L'Institut Ramon Llull, que té una dimensió internacional, però també amb institucions locals que s'impliquen en projectes doncs, que van més enllà del que seria d'esperar doncs, d'un ajuntament, doncs, és una acció doncs, de molta ambició.
Per la seva banda, el regidor de Cultura i Educació de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha assegurat que l'estratègia que la residència Faber Llull fa servir és l'encertada.
Estratègicament, la diplomàcia cultural ha de ser una estratègia de país que ja ho és, però encara més forta, i per tant estic molt content que hagi fet... Ens emmirallem amb l'Institut Goethe, o sigui que siguem ambiciosos, però jo penso que ho necessitem com a país, ens hem d'explicar a Europa, al món.
Faber Llull Olot també organitzarà residències individuals del 21 al 27 de gener i a finals de novembre. La residència va reunir l'any passat un total de 221 residents que venien de 39 països diferents i que van participar en 54 activitats de retorn.
Gràcies, Guillem. Falten 10 minuts per les 8 en punt. Tornem al camp perquè la Fira del Fajol tira endavant tot i la mala collita d'enguany.
La falta de pluges a l'estiu i la fauna salvatge han tornat a deixar una mala producció d'aquesta planta, de la qual se'n fa farinetes. Tot i això, a Batet de la Serra ja ho tenen tot a punt per celebrar la 18a edició de la Fira del Fajol.
El fajol encara és present a la parada de la Carme de Batet, al Rengle. El cert és, però, que fa anys que la producció d'aquesta planta, de la qual se'n fa farinetes, no és bona. Enguany la collita ha estat fins i tot més dolenta que la de l'any passat. Ho explica ella mateixa.
Uf, pitjor encara. Pitjor perquè no plou l'estiu i llavors, a part de que no plou l'estiu, aquest any els cabirols han trobat el gra de fajol i els hi ha agradat. I quan ha set el moment, doncs també l'han pasturat, com si fossin un ramat de xais.
Com ja has sabut, el fajol és una planta molt delicada. Molt poca gent en fa, però culinàriament té cert valor. Aquest diumenge Batet acull la 18a edició de la Fira. A les 9 del matí es posarà en marxa amb el concurs de dibuix infantil i l'exposició d'animals de pagès. A les 11 es farà el pregó càrrec del grup de segadors i batedors de Batet i en presència de l'Hereu i la Pubilla, i es faran tallers i demostracions. A 2:15 del migdia ballaran batolles i actuaran els ministres de l'Escola de Música, i a 1:15 es dinarà i Manelic de Pera cantarà. Enguany destaca la col·laboració que fa la Fira amb la iniciativa Feta al Parc.
Doncs aquest any tenim doncs, el producte estrella doncs, serà el dinar, o més ben dit els àpats que es faran a la Fira, perquè aniran a càrrec de tot Feta al Parc. Són tot productes de productors d'aquí de la zona.
Després de dinar, a 3:15 de la tarda, es farà la trencada d'olla i a les 4 tornaran a actuar en Batolles i les Perdius.
Dicen que ya está todo inventado.
I posem una mica de música al matí. Guillem Roma farà un dels últims concerts de la seva gira Olot. Actuarà aquest divendres a la Sala Torina amb tota la banda al complet i amb alguna sorpresa i col·laboració especial.
L'artista osonenc explica que cada vegada que visita la ciutat se sent com a casa per al gran nombre de persones que segueixen la seva música.
El Postureo Real és l'últim disc que ha tret fa un parell d'anys el cantant osonenc Guillem Roma. Com ja és habitual, l'artista vindrà a Olot per presentar aquest nou disc davant el públic en el que serà el seu antepenúltim concert d'aquesta gira. A més, un dels trets característics d'aquest concert és que vindrà amb tota la banda al complet. Portarà novetats i també hi haurà col·laboracions especials. Aquest disc té l'objectiu de fer una crítica social sobre el postureig que hi ha actualment, sobretot entre els més joves. Roma explica el programa La Finestra d'Olot Televisió què és el que vol transmetre al públic en el concert d'aquest divendres.
Aquest món de les xarxes socials ens fa anar cap un camí de molta superfície, de molta cosa poc real, diguéssim, i això xoca frontalment amb el que jo sento que és la vida allò com més de veritat, no? Que és aquesta part del real, no? Llavors en el disc hi ha el xoc d'aquestes dues realitats, perquè al final són realitats amb les que jo convisc i que tots convivim.
Durant anys, l'artista manlleuenc explica que sempre ha volgut mantenir aquesta connexió amb el públic, però que també ha volgut donar a conèixer aquesta visió del món crítica, però alhora optimista. A més, la música de Guillem Roma és d'un estil molt mediterrani, però també amb connexions i amb una essència de països com Cuba i Mèxic, a causa del lligam que ha tingut amb aquests llocs durant la seva vida. Roma explica que li fa molta il·lusió tocar Olot perquè s'hi sent molt a gust.
Que és com casa, perquè he vingut a tocar molts cops, he vingut a passejar, he vingut per altres coses. També és un lloc que tinc molts companys músics que estan per aquí. Llavors, sempre que venim, és com això, ens sentim com a casa. Sé que també hi ha molta gent que segueix la meva música aquí a Olot, llavors... Bueno, sempre és molt maco i havíem de venir, i que bé fer-ho així, no? Amb un concert amb tota la banda, el Torín, per això, en aquest cas per despedir la gira, però sí, molt content de poder venir.
El concert de Guillem Roma començarà a les 8 del vespre a la sala Torín d'Olot. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web d'Olot Cultura.
I no deixem encara la música, ara anem a un altre registre ben diferent. Estem parlant de les caramelles, com les cantava la Núria Feliu en aquesta cançó dels coplets tradicionals.
El cel brillava en milers d'estrelles, era de Pasqua l'hermosa nit.
Sant Pau de Segúries recupera les cantades de caramelles amb l'arribada del bon temps. Ja han començat els assajos amb la voluntat que més gent encara s'animi i s'assumi a aquesta experiència tan i tan nostrada. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
Una quinzena de persones han assistit al primer assaig per preparar la segona cantada de caramelles a Sant Pau de Segúries des que l'any passat es va impulsar la seva recuperació. Les caramelles són aquelles cançons cantades quan arriba el bon temps i els impulsors volen que per Pasqua diversos punts del municipi tornin a gaudir d'una cantada que ajuda a donar alegria arreu. En parla Joan Canal, impulsor de la recuperació de les caramelles a Sant Pau de Segúries.
Les caramelles ve ser aquell cant de goig quan arriba el bon temps i arriba la primavera, fins i tot l'arrencada de la cançó que fem nosaltres diu que si el dia de Pasqua no poguéssim sortir a cantar caramelles, la Pasqua no seria florida. Vull dir, és un despertar a la vida, un despertar al bon temps, no ho sé, un tornar a eixir de nou una mica tot.
Els assajos són oberts a tothom i tenen lloc cada dimarts a la tarda al Centre Cultural El Molí de Sant Pau. Els impulsors volen que la gent perdi la vergonya i s'hi sumi. L'any passat la iniciativa va comptar amb una trentena de persones i esperen que enguany siguin més. Ho explica Josep Sala, impulsor de la recuperació de les caramelles.
I avui tenim previst d'assajar cada dimarts de 5 a 7 fins que farem la cantada el dia de Pasqua. Jo el que sí que demano des d'aquí la col·laboració de tota la gent del poble, sobretot de la Mainada, perquè també ho fem de cara amb ells, i si algú de gent gran que també es vol apuntar, doncs que sobretot que ho tinguin en compte i que ens ho passem molt bé cantant i que poder recuperar aquesta tradició.
La cantada de caramelles tindrà lloc el dia de Pasqua i darrere de la iniciativa no hi ha més que reunir tantes persones com vulguin gaudir de la música i del cant, recuperant una tradició que ajuda a fer poble.
El segon. Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Anem als esports. Nou derbi històric per al tenis taula gironí.
El club tenis taula Olot visita l'Escala amb Diogo Pinho, Arnau Pons i Damien Probost. Els empordanesos van molt necessitats de punts, però l'Olot vol consolidar la part mitja-alta de la taula abans d'afrontar la Copa del Rei a finals de febrer.
Ja fa més d'un any, Diogo Pinho, Arnau Pons i Asmodenko van desplaçar-se a l'Escala per protagonitzar un partit històric. Era el primer derbi gironí de la història de la Superdivisió. En aquella ocasió, Asmodenko va patir la seva primera derrota com a olotí contra Chin Wei Ye i l'Escala va passar per sobre. Precisament el xinès, que ha guanyat el 83% dels partits. Aquest any serà un dels indiscutibles per la part empordanesa aquest divendres. Qui també hi serà segur serà Iker González. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, analitza així el trident de l'Escala.
Hi ha Iker pràcticament segurs i llavors el tercer jugador és molt probable que juguin amb un jugador suec que encara no ha debutat aquesta temporada, que el van fitxar l'any passat a mitja temporada per intentar doncs, per puntuar i per assegurar la categoria.
L'Olot arriba a la cita d'aquest divendres però en un gran estat de forma, mentre que els empordanesos no poden dir el mateix. Han perdut 3 dels últims 4 partits i ja van veure com se les gastaven els olotins a la primera volta quan l'Olot va guanyar per 4-0. Aquesta vegada els de Marc Costa jugaran amb la triple P, Diogo Pinho, Arnau Pons i Probost.
Quan nosaltres vam iniciar la temporada dèiem que Probost, Diogo Pinho, Arnau Pons era una tripleta que podia ser que jugués la majoria de partits i en aquesta ocasió doncs farem aquesta tripleta a l'Escala. Hem demostrat i s'ha vist que juguem amb la tripleta que juguem, doncs som capaços de puntuar on sigui.
El partit es jugarà aquest divendres a 6:45 de la tarda a la sala polivalent del CERN l'Escala. A l'horitzó, la Copa del Rei de finals de febrer a Tarragona.
Fa temps que no revises la vista? Ara és el moment perfecte. A Opticalia Olot t'ajudem a trobar les ulleres ideals per a tu, amb unes ofertes especials per començar l'any amb bon peu. Aquest hivern, dona-li als teus ulls l'atenció que es mereixen. Demana cita. Ens trobaràs al Cor d'Olot, a la plaça Clarà número 12. Perquè a Opticalia, el més important, ets tu i la teva mirada.